Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. I comencem el repàs d'aquest informatiu d'aquest dilluns. El jutge de l'Audiència Nacional cita a declarar el 21 de juliol com a investigats l'expresidenta de DIF, Isabel Pardo de Vera, i l'exdirector general de Carreteres, Javier Herrero. El magistrat veu indicis que podrien haver participat en adjudicacions d'obra pública suposadament irregulars. El president de Castella-La Manxa, una de les veus més crítiques del PSOE, insisteix a demanar que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. Els socialistes reuneixen aquest migdia a l'executiva després que el seu líder confirmés dissabte que no plegarà. També hi ha executiva del PP després del congrés d'aquest cap de setmana en què Núñez Feijóo ha sortit reforçat. 13 dotacions dels bombers treballen encara per extingir un foc que ha calcinat l'empresa Vegetalia a Castellcí, al Moianès. Els 30 treballadors d'aquesta empresa han sortit a l'exterior i el sistema d'emergències mèdiques no ha hagut d'atendre ningú. El presumpte pederasta que liderava la trama que va violar i explotar sexualment a Barcelona una nena de 13 anys tutelada per la DGAIA captava els agressors a través d'un perfil fals d'Instagram. Segons fonts jurídiques, era un perfil obert a nom de la nena, però sense que ella ho sabés. La xarxa de pederàstia hauria tingut encara més víctimes menors d'edat. Els maltractaments econòmics i les estafes a les persones grans van en augment. Famílies de víctimes i entitats especialitzades demanen més responsabilitat a bancs i notaris per detectar-los i prevenir-los i denuncien les traves que es troben per resoldre els abusos. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i 2 mesos de presó l'actor Imanol Arias per 5 delictes fiscals comesos entre el 2010 i el 2013, però no hi entrarà pel pacte tancat després d'admetre aquests fets i de tornar els 2,2 milions d'euros defraudats. L'actriu Anna Duato l'han absolta en entendre que no sabia res de l'entramat per incomplir amb Hisenda. I en esports, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol és el primer dels 3 equips catalans a començar la pretemporada. Els blanquiblaus han arrencat aquest matí amb les primeres revisions mèdiques i a la tarda proves físiques. El Girona comença demà i el Barça a partir del dia 13. La selecció espanyola femenina de futbol es podria classificar avui mateix pels quarts de final de l'Eurocopa si guanya aquesta tarda Bèlgica, la segona jornada de la fase de grups. I Ricard Ares és el nou entrenador del Barça d'hoquei patins, firma per 3 temporades i arriba procedent del Porto. I en bàsquet, el Joventut fitxa per 2 temporades l'escorta nord-americà Cameron Hunt, procedent del Baxi Manresa.
Aquesta tarda tindrem ruixats a les comarques de Girona i el Vallès. De cara al vespre, les pluges avançaran cap al sud fins a arribar al Camp de Tarragona. Els ruixats seran localment intensos. Les temperatures han recuperat la normalitat d'aquest mes de juliol, tret de les Terres de l'Ebre. Allà s'esperen avui màximes de 37 graus. Ara passen 4 minuts de la 1 del migdia.
Catalunya Informació. Sara Riera.
Som-hi, doncs. El jutge de l'Audiència Nacional ha citat a declarar d'aquí 2 setmanes com a investigats l'expresidenta de DIF, Isabel Pardo de Vera, i l'exdirector general de Carreteres, Javier Herrero. El magistrat veu indicis que podrien haver participat en adjudicacions d'obra pública suposadament irregulars. El jutge Ismael Moreno, que és qui va obrir el cas Coldo, quan només es limitava a investigar els contractes de mascaretes durant la pandèmia, ha decidit imputar a Pardo de Vera i Herrero després que la Guàrdia Civil registrés les seus de DIF i del Ministeri de Transports. Creu que tots dos podrien podrien haver ajudat l'exministre José Luis Ábalos a través del seu assessor, Coldo García, facilitant-los informació sobre els expedients de les adjudicacions per tal que s'acabessin donant a les empreses que ells volien. Mentrestant, aquest matí declara el Tribunal Suprem, José Banchón Alonso és el propietari de Servinavar, aquesta empresa amb què l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, suposadament s'hauria adjudicat obres del govern de Navarra per valor de més de 75 milions d'euros. Durant l'escorcoll del domicili d'Alonso, la Guàrdia Civil va trobar un contracte privat de compravenda que certificava que Santos Cerdán adquiria per 6.000 euros el 45% de Servinavar. A més d'Alonso, avui també declara el Suprem l'exdirectiu d'Acciona, Fernando Merino. També se l'investiga per possibles adjudicacions irregulars en aquesta etapa en què José Luis Ábalos era ministre de Transports. I enmig de tot aquest context i en plana política, Emiliano García Page, que és, com sabeu, la veu més crítica dins del PSOE, insisteix que Sánchez el que hauria de fer és sotmetre's a una qüestió de confiança per constatar quin suport polític i social té. El president de Castella-La Manxa diu que no té cap garantia que el cas Cerdán sigui l'últim escàndol de corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
García Page denuncia la falta d'autocrítica dins de la direcció socialista i insisteix que la millor solució per a la situació que viuen el govern i Pedro Sánchez és la qüestió de confiança.
Si eres consciente de que no sabes ni siquiera lo que te vas a encontrar mañana, lo correcto, lo mejor para todos, lo más saludable siempre es testar la opinión. Que no piense la sociedad española, que no se solicita la confianza del Parlamento porque se tiene miedo a no tenerla. Pero bueno, a la orden.
Una opció que descarta de ple Félix Bolaños, el ministre de la Presidència, aposta per reprendre l'agenda política del govern i, conscient del malestar de la militància socialista i dels ciutadans en general, defensa treballar per recuperar la confiança perduda pels escàndols de corrupció i actituds masclistes d'alguns dirigents socialistes.
Por mucho que hayan sido unas pocas personas, han manchado al conjunto de la organización y de las políticas contra la corrupción que ha llevado a cabo este gobierno. Y por eso ahora tenemos un reto adicional a los que queríamos en el año 23, que es el reto de recuperar la confianza.
En tot cas, García Page diu que va sortir del Comitè Federal com hi va entrar, que el debat intern del partit no va servir per aclarir el cas Cerdán ni per garantir que serà l'últim cas de corrupció dins del PSOE.
I el PSC, que insisteix a tancar files amb Pedro Sánchez davant l'ofensiva del Congrés del Partit Popular, que hi ha hagut també aquest cap de setmana. Anem fins a la seu del PSC, ara, Núria Oriol.
Suport absolut del PSC a Pedro Sánchez enmig de la greu crisi que afronta la legislatura espanyola arran del cas Santos Cerdán. La portaveu dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, lluny de considerar que el president espanyol es pugui sometre a una qüestió de confiança, com demana Coalició Canària, defensa la seva continuïtat.
És que aquest govern ha de continuar. Ha de continuar perquè ha de continuar treballant a favor dels ciutadans i ciutadanes i ha de continuar treballant, impulsant el que ha fet fins ara. Doncs mesures inqüestionables de millora social i de millora, i que també ha millorat els indicadors econòmics i el context de generació de prosperitat al nostre país.
Moret també ha pogut deixar clar que l'elecció de la catalana Montse Mínguez com a portaveu del PSOE no dilueix ni diluirà la veu pròpia del PSC dins el PSOE.
Catalunya Informació.
Ara és un quart i mig de dues. Estem molt pendents d'aquest foc que crema a Castellcí. Ho fa des de primera hora del matí en una empresa d'alimentació del Moianès, d'aquest poble de Castellcí. Diuen que trigarà hores a quedar extingit. Les 13 dotacions dels bombers que hi treballen tenen confinades les flames a l'interior de la nau, que s'han ensorrat i que ha quedat totalment cremada. Els treballadors de l'empresa, però, han pogut sortir a fora i no hi ha ferits. La unitat mòbil a Castellcí, i tenim ara mateix en Miquel Harquem, el suport tècnic d'en José Antonio Muñoz. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, la nau de l'empresa Vegetalia és d'uns 1.000 metres quadrats, amb una part d'obradors i una d'oficines. Totes dues seccions encara cremen, però amb una columna més discreta que aquest matí. El foc trigarà hores a quedar extingit. Francesc Serra, Canals, és el bomber cap de servei de la regió d'emergències centre.
Suposem que estan cremant olis greixos. Vale? La situació és ara que el foc ha baixat d'intensitat, ha quedat confinat dintre la superfície de la nau. La nau ha col·lapsat al 100%, queda alguna de les parets o estructures encara en peu, però ha col·lapsat. I ara el que estem fent és, coordinadament amb l'empresa, intentar iniciar els treballs de desenrunament i extinció dels conats que quedin a dintre la pròpia empresa.
En el moment de l'incendi hi havia 30 treballadors a l'interior de les instal·lacions, 23 a la part de producció i 7 a les oficines, que han pogut sortir sense necessitar assistència mèdica. Desenes de famílies de Castellcí queden ara sense feina en la que és la principal indústria del municipi. La direcció de Vegetàlia els ha assegurat que es reobriran un cop es refacin del sinistre. La Montserrat és una de les treballadores de la factoria.
Per nosaltres és un dol, perquè és una empresa pionera de fa molts anys, 30 anys, a Castellcí, que ha donat feina a tot el poble i a la comarca. I clar, veure la impotència de veure tant fum i no poder fer res i pensar que potser algú havia pres mal, quan hem vist que tots estàvem sans i estalvis, doncs mira, les coses es refan.
A tot això, els bombers han aixecat la recomanació de no fer desplaçaments pel fum i s'ha evitat que el foc afecti la zona forestal a tocar d'aquesta instal·lació.
Doncs gràcies, Miquel. Aquesta és l'última hora de l'incendi de Castellcí, que, com hem explicat, crema des de les 7 d'aquest matí. Ara, doncs, ens ho deia en Miquel, no hi ha ferits, no hi ha hagut ferits, però sí que s'ha hagut de lamentar, doncs, la crema d'aquesta nau, que, com també ens explicava, doncs, deixarà moltíssima gent sense feina. La Generalitat el que farà serà reunir dimecres a Lleida els alcaldes de la zona afectada pel gran incendi que vam tenir la setmana passada a la Segarra, l'Urgell i la Noguera. Volen elaborar un llistat de demandes que després faran arribar directament al president Salvador Illa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho ha anunciat a Bovera, Les Garrigues, on ha presentat avui la nova convocatòria d'ajudes a camins rurals de Catalunya. Bovera, Estela Busoms.
Serà un llistat de peticions en tres eixos: ajudes econòmiques extraordinàries per compensar les pèrdues, canvis en els protocols d'extinció i millores de la gestió de camps i boscos per prevenir focs. La reunió es farà a la Diputació de Lleida amb representants de Presidència, Agricultura i els alcaldes amb afectacions per les més de 5.500 hectàrees cremades en l'incendi que dimarts al vespre es va originar el terme de Torrefeta i Florejacs i que es va propagar a tota velocitat pels municipis de la zona amb dues víctimes mortals. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Totes les coses que es puguin millorar a futur, tant des del punt de vista de les actuacions al dia de l'incendi, com el tema de les ajudes als agricultors i alguns temes d'infraestructures afectades, com també, evidentment, millorar la gestió de futur. Sí, sí. Dimecres Lleida per acordar el paquet de mesures que posteriorment es presentaran al president.
Ordeig n'ha parlat des de Bovera, un dels municipis afectats el 2019 per un altre gran incendi, el de la Ribera d'Ebre. Tenir camins rurals en condicions també és clau per facilitar les feines dels bombers davant de qualsevol emergència, com destaca l'alcalde Òscar Acero.
Nosaltres des de l'Ajuntament estem intentant i ho estem aconseguint, no es costa bastant, però vull dir, estem fent camins mínim de 4 metres, perquè considerem que els bomberos han de poder passar, no ha de passar solament el pagès, els bomberos han de passar i ja que es fa una actuació, s'ha de fer una actuació en vista a la llarga, que si hi hagués un accident o hi hagués alguna cosa, poguessin passar camions.
Els ajuntaments catalans de municipis amb una baixa densitat de població tenen fins a final de mes per presentar-se a la pròxima convocatòria d'ajudes per arranjar pistes i camins rurals, amb una dotació de 20 milions per als pròxims 4 anys.
Doncs bé, en aquestes pròximes hores, les comarques que han d'estar alerta perquè el risc d'incendis és molt alt ara mateix, és el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, part del Priorat també, del Baix Camp i del Montsià. El nivell vermell avui queda molt centrat al sud de Catalunya. El nivell de risc alt, que és aquest nivell 2, afecta altres comarques que completen tot el quadrant sud-oest del país. Tot el nord queda al marge d'aquest risc d'incendis forestals. Estem a punt d'arribar a un quart d'una. Us expliquem que el presumpte pederasta que liderava la trama que va violar una nena de 13 anys, que després va passar a mans de la dgaia, la tancava durant hores al menjador del pis del Raval de Barcelona, on es cometien les agressions sexuals, segons han explicat a Catalunya Informació fonts judicials. A més, va obrir, fent-se passar per ella, un perfil d'Instagram per captar els adults agressors. Maria Núria Rebella.
Tot i que la menor li va demanar diverses vegades poder entrar i veure què hi penjava, ell s'hi va negar. Segons han indicat fonts de la investigació Catalunya Informació. Com que es tractava d'un pis turístic, el cap de la trama, Teófilo Lapeña, tenia connectats diversos codis, tant per accedir a l'habitatge com al menjador. Només ell coneixia la clau que podia fins i tot activar des del cotxe. La noia no podia sortir del menjador ni per beure aigua ni per anar al lavabo. L'explicació que Lapeña li donava és que no la podia veure ningú perquè era menor, segons han indicat aquestes mateixes fonts a Catalunya Informació. Pel que fa a la captació dels adults agressors, penjaven l'Instagram falsejat petits fragments d'escenes d'agressions sexuals a la noia que funcionaven com a esquers perquè els homes acudissin al pis del carrer Raval. La penya ho enregistrava tot amb el vídeo i ho penjava a internet per treure'n un rèdit econòmic. Per captar nois, els convidava a drogues i alcohol al mateix pis i després els introduïa en el sexe. Ho feia a través de Telegram. Un d'ells, de 14 anys, hi va anar tres cops i ho va denunciar a la policia. La penya i un altre investigat per agressió sexual estan en presó preventiva.
Els maltractaments econòmics a persones grans van en augment i les famílies de les víctimes i les entitats especialitzades demanen més responsabilitat a bancs i notaris per detectar-los i prevenir-los. Segons Avança TV3, alguns exemples d'estafa serien l'explotació financera per part d'un familiar mateix o un cuidador, la pressió per signar documents notarials o la retirada de diners i béns sense permís conscient. Laura Nadón, d'Alzheimer Catalunya Fundació, apunta que part d'aquests abusos es podrien evitar si entitats bancàries i notaries estiguessin més alerta.
Moltes coses que passen pel banc o per notaris i que es podrien haver evitat simplement demanant un informe mèdic a vegades o fent una valoració neurològica completa i decent.
Segons Jordi Muñoz, el president de l'Associació per la Investigació del Maltractament a les Persones Grans, el maltractament econòmic afecta persones en situació de vulnerabilitat, que estan aïllades, desconeixedores dels abusos. Per això, sovint són tan difícils de detectar.
Quan algú vol abusar econòmicament d'algú, una de les primeres coses que fa és aïllar la persona del seu entorn, sigui família, amistats, coneguts, del casal, d'on sigui, de les professionals. Perquè a mi el que m'interessa és que ningú tingui contacte amb aquella persona perquè ningú encengui el just d'alarma de que hi ha un abús econòmic.
Però això no s'acaba aquí, perquè un cop l'estafa es detecta, les famílies de les persones afectades troben moltíssimes traves per poder solucionar la situació.
I és aquí on te n'adones també, no?, quan comences aquesta lluita de que és molt fàcil estafar una persona amb Alzheimer o altre tipus de deteriorament cognitiu, però és molt difícil de protegir-la.
Ara sapiguem com tenim les carreteres al punt d'un quart de dues del migdia. Marilos García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general força tranquil·les. Això sí, sí, hi ha hagut un accident a la C31, a la carretera de les Costes del Garraf, a l'altura de Sitges. S'hi està fent pas alternatiu. Hi ha retencions puntuals en totes dues direccions. Recordem que es manté un carril tallat a la C25, l'eix transversal a Sant Bartomeu del Grau, en direcció Lleida, per despreniments que hi ha hagut aquesta matinada. Això provoca complicacions en totes dues direccions. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, petits trams de retencions a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, la Ronda de Dalt des del mateix Nus i fins a Roquetes en direcció Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha lentitud entre Poble Nou i la Barceloneta en direcció Llobregat, i també de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit en direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic ara mateix sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació d'aquí a mitja hora.
I ara el temps amb en Néstor Gómez.
Després d'un matí tranquil, la tarda s'espera amb una mica d'enrenou. Novament, i com cada tarda, creixeran grans nuvolades cap a les comarques de Girona, i que descarregaran algunes tempestes i que localment poden ser intenses, i aquestes també es donaran cap a punts del prelitoral, especialment cap al Vallès. Serà al llarg de la tarda i del vespre quan aquestes tempestes avançaran cap a l'àrea de Barcelona, i de cara a aquesta propera nit es mantindran també cap al Camp de Tarragona. Unes tempestes des del litoral que no només es mantindran avui, sinó que també continuaran de matinada durant la matinada de dimarts. Atenció, perquè, com dèiem, aquestes poden ser localment intenses, acompanyades de calamar-se pedra i fortes ventades. Tot això en una jornada en la qual les temperatures reculen. Deixem enrere els 40 graus dels darrers dies, i ja cap al migdia d'avui ja les temperatures eren al voltant del 3 a 5 graus més baixes que ahir a la mateixa hora, de tal manera que cap al migdia les temperatures poc passaven dels 30 graus a les Terres de l'Ebre, les més altes de la jornada. Val a dir que de cara a les properes hores, les més altes altes concretament es donaran cap a les Terres de l'Ebre, al voltant dels 36-37 graus. A la resta del país no tocarem la xifra dels 34 i a la façana costanera, en principi, per sota dels 30. De cara a demà, doncs, com dèiem, de matinada encara tindrem ruixats que podrien ser localment intensos, però a la resta del país podrem tenir un dia força tranquil. Durant la tarda, novament creixeran nuvolades cap a punts del Vallès, el Maresme, la Selva i s'esperen alguns ruixats. Si avui baixen les temperatures, demà baixaran una miqueta més.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Ara passant 3 minuts d'un quart de dues, Europa espera tancar un acord arancelari amb els Estats Units abans de dimecres, que és el dia que expira la pròrroga que va donar la Casa Blanca abans d'imposar els gravàmens recíprocs inicials anunciats a l'abril. Una entesa en les pròximes 48 hores estalviaria al vell continent els aranzels del 50% a partir de l'1 d'agost que va anunciar Donald Trump per qui no tanqui enteses immediatament amb Washington. El portaveu europeu, Olaf Gill, creu que estan en el bon camí.
Volem aconseguir una entesa amb els Estats Units. Volem evitar aranzels. Hem progressat en les negociacions, sobretot la setmana passada, i s'ha avançat molt per un acord de principis. Volem un acord abans del 9 de juliol.
Trump amenaça també de penalitzar amb un 10% addicional a qui s'acosti al bloc dels BRICS encapçalat per la Xina i Rússia. I mentrestant, a Madrid, l'Audiència Nacional ha condemnat a 2 anys i 2 mesos de presó l'actor Imanol Arias i absolt l'actriu Ana Duato, companya en el repartiment de la sèrie Cuéntame cómo pasó, per 5 delictes fiscals que van cometre entre el 2010 i el 2013. Arias no entrarà, però, a la presó perquè després de tornar els 2,2 milions d'euros que hauria defraudat i confessar també aquests fets, va fer un pacte amb la Fiscalia. Els magistrats, en la seva defensa, consideren que els dos actors van utilitzar les estructures dissenyades per l'assessor fiscal Fernando Peña entre el 2010 i el 2016 a través del despatx Nummaria per evitar la tributació de capitals a l'Estat espanyol. En el cas de Duato, aquesta sala creu que no sabia que estava incomplint amb la hisenda espanyola. I atenció a aquesta notícia també: si no hi ha telèfons a les aules, millora la concentració dels alumnes. Ho constata una altre estudi que ara han fet els Països Baixos, on 3 de cada 4 escoles on s'han retirat els dispositius han millorat el rendiment escolar. En aquesta enquesta hi han participat 500.000 de centres. Des del gener del 2024, els mòbils, els rellotges intel·ligents i les tauletes estan vetats a l'educació bàsica neerlandesa. És una mesura similar a la que aplicarà Educació a Catalunya a partir del curs que ve a l'educació obligatòria. El portaveu de l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils, Xavi Casanovas, veu esperançador, doncs, aquest exemple dels Països Baixos. Són declaracions aquí, a Catalunya Informació.
Una bona notícia perquè anem sumant evidències de que realment la retirada dels smartphones permeten una millora dels resultats i una millora de la convivència, que al final és el que tots estem buscant d'alguna manera quan estem dient i afirmant que realment són un dispositiu que és disruptiu avui en dia en l'entorn escolar.
Aquesta associació continua reclamant que les famílies no donin cap dispositiu als seus fills fins que no tinguin 16 anys. Ara es calcula que prop del 70% de les criatures de fins a 12 ja en tenen un i els 14 pràcticament el tenen tots, el 100%. I ara hem d'anar fins a Tortosa. Els bombers estan treballant en un incendi de vegetació forestal a Paüls. Això és a la Terra Alta. La prioritat ara mateix és evitar que el foc no salti a la carretera TV-3541. Allà hi tenim en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Sara, molt bon dia. Sí, no fa ni una hora que s'ha declarat aquest incendi, com bé deies, de vegetació forestal a la zona de Paüls, a uns 5 quilòmetres concretament del nucli del municipi i a tocant de la zona que es coneix com a Barranc de l'Infern. De moment estan treballant-hi 13 dotacions dels bombers, 4 helicòpters i també 3 helicòpters, 3 avions, volíem dir. Els bombers treballen sobretot perquè el foc no salti la carretera i bàsicament perquè el mestral que està bufant en aquests moments a la zona no compliqui encara més la situació. Estem parlant d'una zona, la del Baix Ebre, també Terra Alta i una part també de la comarca veïna de la Ribera d'Ebre, que avui estan en risc molt alt d'incendi. Això és risc 3 en una escala de 4. Per tant, aquesta és la situació de moment. Els bombers treballen bàsicament perquè la situació no es compliqui més, perquè no salti la carretera i sobretot perquè aquest vent que està bufant no compliqui encara més la situació.
Doncs gràcies, Jordi. Estarem molt pendents de com avança aquest foc, que com ens explicava afecta de moment la població, la vegetació forestal a la població de Paüls, a la Terra Alta, i diuen doncs que la prioritat és evitar que no salti la carretera TV-3541. Estarem pendents de l'evolució d'aquest foc. Mentrestant, us expliquem que Transports Metropolitans de Tarragona atribueix aquesta calor que tenim als autobusos a la constant obertura de portes a les parades que fan els vehicles que les fan cada 200 metres. Asseguren que quan a l'exterior se superen els 30 graus, la temperatura a l'interior està fixada a 25 i expliquen que si la baixen més per compensar les hores de màxima afluència i de calor, doncs en altres moments del dia els usuaris tenen fred. El responsable de manteniment de la flota d'autobusos, Antoni Damians, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que els autobusos encara no tenen un termòstat per adaptar-se a cada moment.
La consigna de temperatura que varia en funció ja no només de la temperatura exterior, sinó del model d'operació, que significa, escolta, si les portes resulta que s'obren pues, ara menys temps perquè hi ha menys afluència, no?, d'usuaris, ostres, pues regula l'aire condicionat una miqueta més alt. Això no ho tenim encara.
En declaracions al mateix programa, l'enginyer expert en eficiència energètica i codirector de l'empresa Ecoserveis, Aniol Esquerra, creu que també es podria millorar la sensació tèrmica des de l'urbanisme. Els dos últims mesos, TMB ha rebut 37 queixes, nou més de les que va rebre el maig i el juny de l'any passat. Des de la companyia, el que ens diuen és que demanen als usuaris que ho comuniquin si detecten qualsevol incidència.
Els esports.
Fins a dos quarts, amb l'Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol és el primer dels tres equips catalans en començar la pretemporada 25-26. Els blanquiblaus han començat aquest mateix matí amb les primeres revisions mèdiques i amb les proves físiques a la tarda. Tota la plantilla passarà aquestes proves entre avui i demà i a partir de dimecres farà els primers entrenaments a la ciutat esportiva Dani Jarque fins al dia 16, quan els blanquiblaus es traslladaran a Navata, a l'Alt Empordà, on faran una estada d'una setmana. Mentrestant, el Girona té previst tornar a la feina demà al matí i el Futbol Club Barcelona ho farà el pròxim dia 13.
Catalunya Informació.
La selecció espanyola femenina de futbol es pot classificar avui mateix pels quarts de final de l'Eurocopa si guanya Bèlgica aquesta tarda a partir de les 6. La blaugrana Aitana Bonmatí, que ha tingut una recuperació molt ràpida de la meningitis vírica, podria tornar a l'11 titular. En parla la seleccionadora espanyola de futbol, Montse Tomé.
Aitana està disponible i luego pues veremos qué necesita el equipo de Aitana, que siempre es todo. I que és lo más adecuado, ¿no?, sabiendo todo.
Avui es juga també un altre partit del grup B d'aquesta Eurocopa, a partir de les 9, Itàlia-Portugal. Mentrestant, a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha fet oficial el primer fitxatge de la davantera Paula Arana, no és el primer, que firma per una temporada més un altre d'opcional i arriba procedent del Granada, on ha jugat cedida per l'Atlètic Club de Bilbao. I encara en futbol, Mèxic s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Copa d'Or de la CONCACAF després de superar els Estats Units per 2-1 a la final i d'aquesta manera reté el títol que ja havia guanyat anteriorment. En hoquei patins, el Barça ha anunciat aquest matí el fitxatge de Ricard Ares com a nou entrenador en substitució de David Cáceres. Ares firma per les tres pròximes temporades i arriba procedent del Porto, on ha entrenat els darrers 4 anys i ha guanyat 9 títols.
És un somni treballar pel Barça i sí, amb moltes ganes. Soc molt ambiciós i vull treballar per representar els valors del Barça al màxim, que és intentar conquistar tots els títols en els quals participem.
Ares també ha estat entrenador del Voltregà i ha estat tant seleccionador espanyol masculí com femení. D'altra banda, Marc Torra, que aquest estiu s'ha retirat com a jugador, passarà a ser secretari tècnic de la secció d'hoquei patins blaugrana. I el Barça de futbol sala incorpora el tanca brasiler João Vitor Neguinho, fitxat ja la temporada passada. Aquesta darrera campanya l'ha jugat com a cedit al Palma. Amb el Barça té contracte firmat fins al 2028.
Catalunya Informació.
En bàsquet, el Joventut ha fet oficial el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'escorta nord-americà Cameron Hunt, de 27 anys, firma per dues temporades i aquest últim any ha jugat al Baxi Manresa. El Madrid ha fet oficial, per la seva banda, que l'aler bosnià Zanan Musa no continuarà a l'equip blanc la temporada que ve. El seu destí serà segurament el nou equip de l'Eurolliga amb seu a Dubai. Mentrestant, Ricky Rubio no tanca la porta a tornar a jugar enmig del rumor sobre el seu retorn a la penya. El Masnoví ha deixat en l'aire l'incògnita de si seguirà jugant. N'ha parlat en una entrevista al programa Lo de Évole, de La Sexta.
Me gustaría jugar a baloncesto sin todo lo demás, pero es imposible. Y sin ser Ricky Rubio. Yo quiero jugar a baloncesto, pero no puedo. Quiero jugar. Entonces, estoy exprimiendo el máximo para ver si realmente puedo. La respuesta cada día es más clara, sinceramente. No te voy a engañar.
I en ciclisme, avui es disputa la tercera etapa del Tour de França. Connexió amb l'enviat especial de Catalunya Informació al Tour. Isaac Vilalta, bon dia.
Bon dia, acaba de començar la tercera etapa del Tour de França. Ho fa Mathieu van der Poel, el neerlandès, amb el mallot groc de líder, i ho fa també, atenció, marcada de nou un dia més pel fred i la pluja. Els ciclistes abrigats amb roba de llarg, mànigues llargues, perquè la pluja i el fred, insisteixo, són ara mateix els grans protagonistes. Al llarg del dia també pica el vent. En una etapa en què sobre el paper no hauria de ser excessivament complicada, 178 quilòmetres amb sortida a Valencians i final a Dunkerque, al nord del país, només un port de quarta categoria a 30 quilòmetres de l'arribada, però bé, com deia, el vent que pica en diferents trams d'aquest recorregut i la pluja poden complicar-ho. Veurem si avui es permet una fuga i veurem també si Pogacar i Vingegaard, molt actius fins ara, es prenen el primer dia de relativa pausa. No haurien de ser protagonistes. En qualsevol cas, el que han de buscar, el que buscaran avui, és no patir cap contratemps important. Veurem també si Mathieu van der Poel manté per segon dia consecutiu el mallot groc de líder.
Gràcies, Isaac. En tenis, el torneig de Wimbledon. Avui s'han de disputar la segona tongada de partits a vuitens de final. Destaca especialment a la categoria masculina el duel entre Djokovic i l'australià Demiñaur i del número 1 del món Jannik Sinner contra el búlgar Dimitrov. I a la categoria femenina, els enfrontaments entre Swiatek i Tauson i Andreeva i Navarro.
Ara són 2:15 i estem molt pendents d'un incendi que crema el terme municipal de Paüls a la Terra Alta. Els pròxims minuts buscarem una actualització amb tots els detalls d'aquest nou foc. El jutge de l'Audiència Nacional ha citat a declarar el 21 de juliol com a investigats l'expresidenta de DIF, Isabel Pardo de Vera, i també l'exdirector general de Carreteres, Javier Herrero. El magistrat veu indicis que podrien haver participat en adjudicacions d'obra pública suposadament irregulars. Emiliano García Page, la veu més crítica dins del PSOE, insisteix que Pedro Sánchez s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança per constatar quin suport polític i social té. El president de Castella-La Manxa diu que no té cap garantia que el cas Cerdán sigui l'últim escàndol de corrupció. En aquesta segona mitja hora de l'informatiu també us explicarem que Catalunya s'acosta ja a les 800.000 places turístiques i atenció perquè en 90 municipis hi ha més llits per turistes que veïns. Barcelona encapçala aquesta oferta de places seguida de Salou i de Lloret de Mar. I us farem una miqueta de tast perquè avui arriba a 3CAT la sèrie Delta. És la primera que s'ha rodat al Delta de l'Ebre i és una de les estrenes en plataformes més destacades d'aquesta setmana. Però n'hi ha més i també us les explicarem. En esports, l'Espanyol és el primer dels tres equips catalans que comença aquesta pretemporada. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. Els blanquiblaus han arrencat aquest matí amb les revisions mèdiques i per la tarda les primeres proves físiques. El Girona començarà demà i el Barça a partir del dia 13.
I aquesta tarda tindrem ruixats a les comarques de Girona i el Vallès. De cara al vespre, les pluges avançaran cap al sud fins a arribar al Camp de Tarragona. Els ruixats seran localment intensos. Les temperatures s'han recuperat la normalitat ja del mes de juliol, tret de les Terres de l'Ebre. Allà s'esperen màximes de 37 graus. Doncs comencem aquest repàs, us ho dèiem ara en titulars. Estàvem molt pendents d'aquest incendi que està cremant a Tortosa. Els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a Paüls. Això és al Baix Ebre. La prioritat és evitar que aquest foc no salti a la carretera TV-3541 i que no es descontroli amb el vent. En tenim l'última hora amb en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Sara, molt bon dia. Sí, el que us podem dir ara com a novetat és que el foc molt a tocar, recordem, de la zona del Barranc de l'Infern, avança cap a una zona molt concreta gràcies al mestral que està bufant en aquesta zona, concretament cap al Barranc de la Canal de Grau. Ara mateix, els equips d'emergència el que prioritzen és el flanc esquerre, que és el que s'obriria, com molt bé has dit, cap a aquesta zona de la carretera TV-3541 i també treballen per tancar l'altre flanc, el flanc dret, que és el que s'obriria per entendre'ns en direcció al Parc Natural dels Ports. En total, 18 dotacions dels bombers amb 64 efectius, 4 helicòpters i 3 hidroavions i estan treballant. Recordem que tot plegat estem parlant d'una zona, la del Baix Ebre, també la de la comarca de la Terra Alta i bona part de la comarca de la Ribera d'Ebre, que avui estan en risc molt alt d'incendi. Això és risc 3 en una escala de 4. Això és tot, de moment, el que us podem explicar en aquests moments en relació a aquest incendi. Com dèiem, molt pendents, sobretot, del vent que bufa i de com això pot complicar o no les tasques d'extinció d'aquest foc que s'ha originat fa escassament una hora.
Doncs estarem molt pendents, Jordi Barranca, des de Tortosa, al Baix Ebre, aquest incendi que ens deia que s'ha declarat fa poca estona i que ara doncs amenaça de propagar-se amb el vent. Estarem molt pendents i aquí a l'antena de Catalunya Informació us anirem explicant doncs totes les actualitzacions. Ara, però, tenim més focus informatius. Joseba Anchón Alonso, el propietari de l'empresa navarresa Servinavar, nega que hagi intervingut en l'adjudicació irregular d'obra pública ni tampoc en el cobrament de comissions. Aquest empresari ha declarat aquest matí al Suprem com a investigat en la suposada trama després que la Guàrdia Civil, durant l'escorcoll de casa seva, va trobar un contracte que indicava justament que Santos Cerdán va comprar el 45% de Servinavar. Alonso també ha negat que li vengués la meitat de l'empresa a l'ex número 3 del PSOE. La Fiscalia ha demanat la retirada del passaport i també compareixences quinzenals per a aquest empresari. També ha declarat al Suprem avui l'exdirectiu d'Acciona, Fernando Merino, a qui la Guàrdia Civil situa com un dels iniciadors, diríem, d'aquesta trama. A més, el jutge de l'Audiència ha citat a declarar per d'aquí dues setmanes, com a investigats també, l'expresidenta de DIF, Isabel Pardo de Vera, i l'exdirector general de Carreteres, Javier Herrero. El magistrat veu indicis que podrien haver participat tots dos en adjudicacions irregulars d'obra pública. Doncs bé, aquest és el context del cas Cerdán, que fa que avui el manxec Emiliano García Page, que és la veu més crítica dins del PSOE, insisteixi que Sánchez s'ha de sotmetre, diu, a una qüestió de confiança per constatar quin suport polític i social té. El president de Castella-La Manxa diu que no té cap garantia que el cas Cerdán sigui l'últim escàndol de corrupció. Continuem amb més qüestions. Els comuns exigeixen a Pedro Sánchez que anunciï demà passat al Congrés mesures contundents contra la corrupció per demostrar que no encapçala un govern per resistir. Sentim ara la portaveu al Congrés. Ella és l'Aina Vidal. De seguida la podem escoltar.
Que són elèctrics i híbrids tenen un sistema d'aire condicionat més eficient amb major capacitat de control.
Els comuns demanen a Junts que no tinguin la temptació de pactar amb el Partit Popular. Insten els de Carles Puigdemont a elegir el país i no el partit davant la disjuntiva en què els posa Alberto Núñez Feijóo. I el Partit Popular de Catalunya, que assumeix el nou full de ruta polític del seu partit, defensa poder parlar amb Junts, amb l'única excepció del seu líder, Alejandro Fernández, que rebutja, això sí, qualsevol acostament a l'independentisme. Un dels dirigents del partit, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha mostrat plenament partidari de tenir converses amb els de Puigdemont per mirar d'impulsar una moció de censura contra Pedro Sánchez, però ha marcat una línia vermella.
Si el plantejament és, jo et dono suport a una moció de censura, si vens a fer-te una fotografia amb mi a Waterloo i tal, jo crec que el Partit Popular això no ho pot acceptar i em semblaria molt poc seriós per part de Junts. Jo crec que és una qüestió de formes i, permetem, de dignitat institucional.
Albiol ho ha dit en una entrevista a TV3, on també ha assegurat que no està en contra de l'oficialitat del català a la Unió Europea, tal com demana Junts, tot i que sí que creu, diu, que la manera com s'ha plantejat no és l'adequada. Ara són 2:15 de 2, marxem fins a Texas. Allà el balanç de les inundacions al centre d'aquest estat ja supera els 80 morts i els 40 desapareguts, entre els quals 10 nenes que feien uns campaments d'estiu. El comtat de Kerr és el més afectat per aquests aiguats, amb 68 morts, que són gairebé la meitat, com ho deia com us dèiem, criatures. El president nord-americà Donald Trump ha declarat zona catastròfica a l'àrea afectada i estudia visitar divendres aquest lloc dels fets. També ha negat que les retallades del seu govern, els serveis d'emergència i meteorologia, hagin restat eficàcia a la prevenció, com si s'havia dit.
No us ho explico. Si us fixeu en aquesta situació, és cosa del mandat de Biden. No és cosa nostra, però tampoc em culparia Biden. Només diria que és una catàstrofe que passa cada 100 anys i que és horrible de veure.
Les pluges torrencials van desbordar divendres el riu Guadalupe, que va pujar 8 metres en només 45 minuts. Era un cap de setmana llarg, amb molta gent acampada a la riba. El jutge Rob Kelly, màxima autoritat del comtat de Kerr, diu que ningú els va avisar.
No ho dubteu, ningú sabia que s'acostava aquesta mena d'inundació. Tenim inundacions constantment, es tracta de la vall fluvial més perillosa dels Estats Units i ens enfrontem a inundacions regularment. Quan plou, tenim aigua. Res ens feia pensar que passaria una cosa així en absolut.
Kelly ha explicat que el comtat no té un sistema d'avisos per catàstrofes perquè és car i els contribuents, ha afegit, no el pagarien. Més qüestions. Ara situem-nos a Barcelona. Els nivells de diòxid de carboni a les estacions que mesuren la qualitat de l'aire de la ciutat són entre un 2 i un 14% més baixes ara que en el primer semestre de l'any passat. Totes aquestes estacions compleixen la normativa europea, però només 3, les de la Vall d'Hebron, Sants i Palau Reial, estan als nivells que s'exigiran el 2030. A Barcelona, Montse Poblet.
Les dades del primer semestre de l'any confirmen la tendència a la baixa tant dels nivells de diòxid de carboni com de partícules en suspensió, situant-nos dins dels actuals requisits legals d'Europa. L'Ajuntament ho atribueix a l'increment de verd i a les millores en el transport públic, però també als efectes de la zona de baixes emissions, com comentava la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
La zona de baixes emissions rondes de Barcelona funciona. Ho estem veient amb les dades que estem mostrant avui, consolidant aquesta tendència clarament a l'alça en la qualitat de l'aire a la nostra ciutat, però funciona també en la renovació del parc mòbil.
En un any ha pujat 3 punts el percentatge de vehicles amb etiqueta eco, situant-se per sobre del 22%, i ha baixat en 2 punts els que tenen etiqueta groga, de manera que ara representen el 13% del total. Segons l'Ajuntament, aquesta millora en els nivells tant de diòxid de carboni com de partícules en suspensió suposa que cada any hi hagi 600 morts prematures menys associades a la contaminació, un 32% de reducció respecte a les que hi havia fa 6 anys. També hi hauria un 30% menys de casos de càncer de pulmó i un 27% menys d'asma infantil.
Encara a Barcelona, l'Ajuntament ha aturat la font ornamental de la plaça de les Glòries per evitar-ne el bany. Des que el mirall, que és com es diu aquesta font, es va inaugurar a finals d'abril i amb l'arribada de la calor, la font s'ha omplert de persones, especialment d'infants que s'hi banyen. El consistori explica que aquesta font no està habilitada per aquesta activitat i que hi ha risc de relliscades i de caigudes. També que l'aigua passa per circuits de recirculació i que no és apta pel consum. Durant setmanes, l'Ajuntament ha reforçat la senyalització i ha desplegat informadors per recordar la normativa, però finalment ha decidit tancar la font a l'estiu per precaució i recorda que hi ha 8 espais habilitats pel joc amb l'aigua a Barcelona. I Tarragona aborda la naturalització de l'espai de la llacuna de l'Anella Mediterrània. L'Ajuntament ha presentat ara el projecte per restaurar aquesta zona humida creada amb la urbanització de l'Anella, que s'ha convertit en un espai de biodiversitat i de gaudi també per la ciutadania. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
Les actuacions se centraran en la neteja de l'espai, la retirada de vegetació i fauna invasores i la instal·lació d'estructures per protegir aus i amfibis que nidifiquen la zona. També es potenciaran els arbres de ribera de l'entorn de la llacuna. Aquest espai, que és una bassa de laminació que recull l'aigua de la pluja de la zona, s'ha convertit en un espai amb un gran ventall d'espècies de flora i fauna, però amb el temps l'entorn s'ha degradat per l'abocament incontrolat d'algunes espècies. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Guillermo García, fa una crida a la ciutadania.
L'alliberament d'espècies exòtiques, com pot ser doncs, la tortuga americana o la perca o el peix sol, fan que aquest espai es modifiqui, no? I ha sigut un espai d'èxit, però sí que és cert que aquests alliberaments ens han dificultat una mica, no? I el que sí que demanaríem és que doncs deixéssim aquest espai una miqueta en pau pel que fa a la seva flora i a la seva fauna en específic.
La naturalització de la llacuna està inclosa en el projecte Tarragona Green Belt 2026 de renaturalització dels espais urbans i periurbans de la ciutat, finançats amb fons Next Generation.
Doncs, mentrestant, Catalunya, que s'acosta a les 800.000 places turístiques en 90 municipis, i ja hi ha més llits per turistes que no pas veïns. Barcelona encapçala aquesta oferta de places, seguida de Salou i de Lloret de Mar. A la localitat berguedana de Castellar del Riu, per exemple, el nombre de places turístiques multiplica ja gairebé per 7 el de persones que hi ha censades. A Barcelona hi ha 92.000 places, us ho diem, i 9 de cada 10 són en hotels. Per l'expert Aaron Gutiérrez, que és director del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, el turisme s'hauria d'incloure ja en aquestes polítiques de mobilitat, habitatge i planificació territorial. Són declaracions a la CN.
La mirada que necessitem com a territoris, com a municipis, com a regions, és que és una activitat ja que tenim integrada fa dècades, que continuarà en el futur i que ha de participar de forma holística a totes les altres. Per tant, cal aquesta integració, que clarament seria un dels dèficits que hem d'afrontar els propers anys.
Més qüestions. La CUP ha registrat avui una llei al Parlament per intentar esquivar una possible sentència del Tribunal Constitucional en contra del català a l'escola. Aquesta proposta preveu, bàsicament, la derogació de la Llei d'Usos Lingüístics del 2022, que definia el castellà com a llengua curricular i el català com a vehicular, i que van aprovar el PSC, Junts, Esquerra i els Comuns. Parlament, Marta Corbalan.
La CUP defensa eliminar que el castellà sigui llengua curricular davant del perill que el Tribunal Constitucional reinterpreti, que vol dir el mateix que vehicular. La diputada Laia Estrada ha advertit dels riscos que suposaria això.
Si ens trobem en aquest escenari en el qual el Tribunal Constitucional reinterpreta la paraula curricular com a vehicular, anem directes, no només a una contradicció amb la LEC, sinó directes a l'escenari que s'està produint ara mateix a les Illes, i el que és encara més escandalós, ens n'anem a l'escenari que està plantejant ara mateix Feijó amb la seva llei de llengües i amb el seu bilingüisme cordial.
La CUP vol tramitar la seva proposició de llei de manera urgent per anticipar-se a la sentència del Constitucional i de cara a possibles suports parlamentaris han vist bona predisposició per part de Junts.
Ara són 3:15. Mariluz García, com tenim les carreteres? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha algunes aturades a la B30, al lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, la Ronda de Dalt, amb lentitud i aturades entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, també a l'altura de Canyelles, en sentit Trinitat, i a la Ronda Litoral, també congestió des de Fòrum a la Barceloneta, en direcció al Nus del Llobregat i en sentit Besòs, un petit tram entre Sant Adrià i Santa Coloma. A la resta, ara mateixa, sense gaire complicacions, i pel que fa a la situació del transport públic, tampoc no consten noves incidències segons els diferents operadors. Renovem dades aquí a un quart d'hora.
I sapiguem ara com tindrem el temps amb en Néstor Gómez.
Des del 27 de maig que no teníem temperatures normalitzades, de manera que les temperatures que tenim avui són les normals del mes de juliol. Unes màximes que a tot estirar s'enfilaran fins als 36-37 graus cap a les Terres de l'Ebre, entre els 32-33 graus a punts de les comarques de l'interior, i a la façana costanera rondaran la xifra dels 27 a 29 graus. Tot això en una jornada que s'espera que vingui encapçalada pel sol cap a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, i en canvi, a les comarques de Girona començaran a créixer grans nuvolades i s'esperen ruixats que començaran a qualsevol punt de les comarques de Girona i també cap a punts del prelitoral, preferentment del Vallès. A partir de la tarda vespre, aquestes precipitacions, aquests ruixats que poden ser localment intensos, avançaran cap al Maresme, al Baix Llobregat i arribaran també al llarg d'aquesta propera vespre-nit fins a tot al Camp de Tarragona. I atenció, perquè en aquesta zona, entre l'àrea del Camp de Tarragona i la costa central, es mantindran durant la propera nit i matinada i, com dèiem, localment poden ser intensos. A la resta del país, la nit serà força tranquil·la, marcada per la tramuntana al sector de l'Empordà. Demà a la tarda, novament, alguns ruixats cap al sector del Vallès, Maresme, la Selva, alguna cap al Pirineu, de poca importància, i si avui baixen les temperatures, demà en baixaran més. Demà, en principi, en lloc del país, tocarem la xifra dels 35 graus.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació. Catalunya Informació. informació.
A tot hora, a tot arreu.
Avui arriba a 3CAT la sèrie Delta, la primera que s'ha rodat al Delta de l'Ebre. És una de les estrenes en plataformes més destacades d'aquesta setmana, però n'hi ha més. La repassem amb en Marc Garriga.
Que si el motiu de la desaparició de la Bianca realment és l'informe i pot afectar la vida de tanta gent, ho pot haver fet qualsevol.
Delta se situa a mig camí entre el thriller d'investigació i el drama rural. La història comença amb la mort d'un ecologista i a partir d'aquí, a banda d'una trama d'intriga fosca i inquietant, també aborda l'amenaça real d'espais naturals com el del Delta de l'Ebre, que és un dels més amenaçats d'Europa. De fet, els paisatges són un dels seus màxims atractius. La sèrie té 6 capítols i ja es va emetre a punt l'any passat i ara arriba el torn de veure-la a Catalunya. Aquesta setmana s'estrenen, a més, dues sèries espanyoles.
Todos vamos a morir.
Fúria arriba a HBO Max divendres. La dirigeix Félix Sabroso, que, formant tàndem amb l'enyorada Dunia Yasso, havia dirigit pel·lícules com La isla interior o Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí. I aquí ajunta 5 dones al límit en una sàtira sobre la societat actual, esbojarrada, individualista i venjativa. En el repartiment destaquen Natalí Poza, Carmen Machi, Candela Peña i Pilar Castro. A més, dimecres arriba a Disney Plus El clan Olimpia, un altre thriller sobre una dona que, després que li hagin diagnosticat un càncer al seu marit, s'endinsa en el món del narcotràfic per mantenir la seva família.
Jess, something has shifted with you. Jess?
Hi, how are you?
De la plana internacional destaca l'estrena dijous a Netflix de Sin Medida, la nova sèrie de Lena Dunham, la creadora de Girls. Amb els productors de Notting Hill aquí, ha creat una sèrie amb un aire similar on una jove nord-americana s'instal·la a Londres per canviar de vida i allà coneix un noi de qui no s'hauria d'enamorar. Una comèdia romàntica, divertida i fresca. Completen les novetats dues estrenes a Prime Video, dimecres la sèrie policíaca Ballard i un biopic de l'expresident argentí Carlos Menem, protagonitzat per Leonardo Sbaraglia, i també la tercera temporada de Fundación, basada en l'obra magna d'Isaac Asimov, que torna a Apple TV Plus divendres.
See if you can get him to come.
Any day.
I tornem al Delta de l'Ebre, on començàvem aquesta notícia que us explicàvem de les estrenes, perquè hi han trobat ara un tercer niu de tortuga babau a la zona del Delta. El van trobar ahir a prop del riu Migjorn i s'ha traslladat a la platja del Serrallo, on es protegirà ara amb un tancat que vigilaran voluntaris durant tot aquest estiu. És el tercer niu d'aquest animal que es troba a la zona. El primer es va localitzar a la punta de la Banya i el segon a prop del riu Migjorn, però també l'han hagut de dur fins al Serrallo perquè estava en una zona d'ús públic en perill d'inundar-se. Nati Frank, tècnica del Parc Natural del Delta de l'Ebre, ens explica que cada cop és més habitual trobar tortugues babaues nidificant al Delta i apunta una de les hipòtesis amb què estan treballant.
Hi ha un desplaçament de la zona de nidificació i sembla que hi ha una colonització de tota aquesta zona més occidental del Mediterrani. I que seria per un tema de canvi climàtic i augment de les temperatures de nidificació a les zones originàries.
Les zones originàries de nidificació són Grècia i Turquia, però cada cop se'n troben més a la costa mediterrània de la península Ibèrica, a Itàlia i a França.
Ens hem guanyat l'estiu, ens hem guanyat l'estiu, no pares de repetir, i em pagues el clatell molt carinyosament.
I les fortes pluges que vam tenir van obligar a anul·lar aquest concert que havia de fer el cantautor barceloní Pau Ballbé al Festival Ítaca. Ballbé havia de presentar el seu nou treball Agorafília, al mateix escenari on dissabte es va fer la cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà. El cantautor ha lamentat l'anul·lació a través d'Instagram i ha detallat que el Festival Ítaca es posarà en contacte amb els que havien comprat aquestes entrades pel seu concert per tornar-los els diners. Aquesta actuació de Pau Ballbé havia de tancar, ho dèiem, el Festival Ítaca, que des del 19 d'abril ha ofert una vintena de concerts. Aquest festival ha fet el rècord, oferint 35.000 espectadors, ha tingut una ocupació mitjana del 95% i en 7 concerts s'han exhaurit ja totes les entrades. Més qüestions. Situem-nos ara a la Cerdanya, a Llívia concretament, perquè reclamen als governs espanyol i francès que es posin d'acord per ampliar la carretera que arriba fins a la població envoltada de territori francès i per millorar els serveis que hi passen. Llívia, Joaquim Albalate.
La carretera nacional 154 entre Llívia i Puigcerdà fa uns 5 quilòmetres, dos dels quals passen per territori francès, però la falta d'acord entre els dos estats per millorar la via ha fet que hagi quedat totalment obsoleta. Albert Cruïlles és l'alcalde de Llívia.
El traçat i l'amplada quasi bé és la mateixa que hi havia des del Tractat dels Pirineus, no gaire més ample. La quantitat de vehicles i de mobilitat que hi ha avui en dia no es pot comparar. A partir d'aquí vam arribar en aquests últims Nadals que de Llívia a Puigcerdà es tardava una hora.
Fa uns anys que no se celebra cap reunió bilateral sobre el Tractat dels Pirineus i ara n'hi ha una de prevista per les pròximes setmanes. L'alcalde la vol aprofitar per reclamar solucions a diversos problemes.
Que aprofitin per connectar-se a la fibra òptica, perquè no la podem passar, arriba a Puigcerdà però no arriba a Llívia, que millorin la instal·lació de l'electricitat, que aprofitessin si fessin un projecte conjunt d'un carril bici i una ampliació d'aquesta carretera.
La situació es complica sobretot en les èpoques com Nadal o a l'agost, quan la població es multiplica per 7 per l'elevat nombre de segones residències a Llívia. Tot i això, qui més pateix aquestes mancances són els veïns que hi viuen tot l'any i necessiten arribar a Puigcerdà i a la resta de Catalunya per anar a la feina, a comprar, a l'institut o a l'hospital.
I a Badalona, l'Ajuntament desallotjarà un bloc de pisos situat a prop del que es va esfrondar al carrer Canigó ara fa un any i mig i on van morir 3 persones perquè hi ha risc que s'ensorri. A través d'un comunicat, el consistori explica que els propietaris no han complert amb els requeriments que se'ls va fer quan l'Ajuntament va instal·lar puntals temporals després de l'esfondrament. Havien de fer les obres per renovar els puntals i retirar les edificacions il·legals que tenen els àtics o aquells elements que comporten un sobrepès. Ara els tècnics han detectat esquerdes noves a sostres no apuntalats que comporten risc d'ensorrament. Els serveis socials han contactat amb les persones d'aquest edifici a qui fan un seguiment per oferir-los una alternativa per viure. La resta de propietaris no podran tornar als seus habitatges fins que no s'hagin fet totes les obres que garanteixin la seguretat de l'edifici.
Els esports.
Amb l'Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol és el primer dels tres equips catalans en començar la pretemporada 25-26. Els blancs i blaus han començat aquest mateix matí amb les primeres revisions mèdiques i amb les proves físiques aquesta tarda. Tota la plantilla passarà aquestes proves entre avui i demà i a partir de dimecres farà els primers entrenaments a la ciutat esportiva Dani Jarque fins al dia 16, quan els blancs i blaus es traslladaran a Navata, a l'Alt Empordà, on faran una estada d'una setmana. Mentrestant, el Girona té previst tornar a la feina demà al matí i el Futbol Club Barcelona ho farà el pròxim dia 13. La selecció espanyola femenina de futbol es pot classificar avui pels quarts de final de l'Eurocopa si guanya Bèlgica aquesta tarda a partir de les 6. La blaugrana Aitana Bonmatí, que ha tingut una recuperació molt ràpida de la meningitis vírica que va tenir ara fa uns dies, podria tornar a l'11 titular. En parla Montse Tomé, seleccionadora espanyola de futbol.
Aitana està disponible i luego pues veremos qué necesita el equipo de Aitana, que siempre es todo y que es lo más adecuado, ¿no? Sabiendo todo.
Recordem que l'equip espanyol femení hi ha 9 jugadores del Barça i 8 de catalanes. Avui es juga també l'altre partit del grup B d'aquesta Eurocopa entre Itàlia i Portugal a partir de les 9. Mentrestant, a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de la davantera Paula Arana, que firma per una temporada més una altra d'opcional i arriba procedent del Granada, on ha jugat cedida per l'Atlètic Club de Bilbao. I encara en futbol, Mèxic s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Copa d'Or de la CONCACAF, després de superar els Estats Units per 2-1 a la final, i reté d'aquesta manera el títol.
Catalunya Informació.
Més coses. En hoquei patins, el Barça ha anunciat aquest matí el fitxatge de Ricard Ares com a nou entrenador en substitució de David Cáceres. Ares, de 50 anys, firma per les tres pròximes temporades i arriba procedent del Porto, on ha entrenat els darrers 4 anys i ha guanyat 9 títols.
És un somni treballar pel Barça i sí, amb moltes ganes. Soc molt ambiciós i vull treballar per representar els valors del Barça al màxim, que és intentar conquistar tots els títols en els quals participem.
Ares ha estat també entrenador del Voltregà i ha estat tant seleccionador espanyol masculí com femení. D'altra banda, Marc Torra, que aquest estiu s'ha retirat com a jugador, passarà a ser el nou secretari tècnic de la secció d'hoquei patins blaugrana. Mentrestant, el Barça de futbol sala incorpora el tanca brasiler João Vitor Neguinho. Fitxat ja la temporada passada, aquesta darrera campanya l'ha jugat com a cedit al Palma. Amb el Barça té contracte firmat fins al 2028. I en bàsquet, el Joventut ha fet oficial aquest matí el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'escorta nord-americà Cameron Hunt, de 27 anys, firma per dues temporades i aquest últim any ha jugat al Baxi Manresa. El Madrid ha fet oficial per la seva banda que l'aler bosnià Zana Musa no continuarà l'equip blanc la temporada que ve. El seu destí serà segurament el nou equip de l'Eurolliga amb seu a Dubai. Mentrestant, Ricky Rubio no tanca la porta a tornar a jugar enmig del rumor sobre el seu retorn a la penya. El masnoví ha deixat en l'aire la incògnita de si seguirà jugant a bàsquet. N'ha parlat en una entrevista al programa Lo de Évole de la Sexta.
Me gustaría jugar a baloncesto sin todo lo demás, pero es imposible. Y sin ser Ricky Rubio. Yo quiero jugar a baloncesto, pero no puedo. Quiero jugar. Entonces, estoy exprimiendo el máximo para ver si realmente puedo. La respuesta cada día es más clara, sinceramente. No te voy a engañar.
I ara parlem de ciclisme.
Catalunya Informació.
Perquè ja està en dansa la tercera etapa del Tour de França de 178 quilòmetres amb un port de quarta categoria, 30 quilòmetres de la meta, Dunkerque. Mathieu van der Poel ha sortit com a líder després de guanyar ahir la segona etapa. El català Marc Soler, company de l'equip UAE de Pogacar, un dels favorits al títol final, parla en declaracions a Catalunya Ràdio de com cal ajudar a protegir el ciclista eslové d'aquestes primeres etapes planes, però marcades pel vent i la pluja.
Sí, tenim que gastar, ho sabem. Són 10 dies on hi ha molta tensió o perill, però tenim que deixar-lo el més protegit possible i el més a prop de meta. Bueno, és una mica un tour que feia anys, jo crec que no era així, i tants dies, però bueno, anirem salvant i el Tadei, com que es mou molt bé pel pilot, doncs jo crec que ho solventarem bé.
I en tennis, el torneig a Wimbledon avui s'ha de disputar la segona tongada de partits a 8 anys de final, en què destaca especialment a la categoria masculina el duel entre Djokovic i l'australià de Minyaur i del número 1 del món Jannik Sinner contra el búlgar Dimitrov. I a la femenina destaquen els enfrontaments entre Sviatek Tauson i Andrieva Navarro. En dobles, el català Marcel Granollers també buscarà amb l'argentí Horacio Ceballos l'accés a quarts de final davant la parella formada per Bambri i Galloway.